Ràdio Maricel a cel obert. De l'empresa Figura't Miniatures Festives conversem aquest matí, com els dèiem, amb en Nacho Benazet. Nacho, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pito.
Què tal?
Molt bé, engrescat. Acabem de llevar-nos i felicitar la Valira, que és la meva filla que acaba de fer 4 anys.
Ah, molt bé, doncs moltes felicitats.
Vigília del Vinyet, sí, i vigília també de Festa Major a Vilanova, o sigui que engrescats.
Són dates molt assenyalades,
I tant.
Jo anava a dir, qui no té una figureta de ploma a cara seva avui en dia, Nacho?
Bueno, a la zona aquesta del Penedès, Gran Penedès, Camp de Tarragona, la veritat és que s'estila més això de tenir les figuretes del seguici a casa, no? Quan vas una mica més a la Catalunya Vella, potser això no s'estila tant. Aquí, en aquesta zona, som més iconoclastres i ens agrada més tenir això, el seguici en diferents manifestacions artístiques, portant-se'ls a casa. No?
Mm-hmm. No estem parlant, evidentment, d'una qüestió pròpia de Sitges, que és el cas que ens ocupa bàsicament, tot i que podem parlar també d'una afició extesa, no?
Sí, la veritat és que sí.
Gairebé, no sé si dir, tots els pobles de Catalunya, no tots, evidentment, però cada poble deu voler tenir una miqueta la seva representació folklòrica en forma de miniatura de ploma, en aquest cas.
Sí, la veritat és que nosaltres vam començar aquesta empresa que ja venia d'antic, perquè va començar-la el Jaume Casadevall.
Sí, senyor.
I justament van començar a Vilanova amb la figura del diable l'any 92, on coincidien amb les Olimpiades. Nosaltres érem col·leccionistes i llavors ens va saber molt greu que això es perdés, i va ser quan l'any 2012 vam decidir constituir la societat i junt amb dos socis amics de la Colla Vella, el Josep Camproví i l'Alicia Orrit, i llavors va ser quan vam arrencar el tema de Figura't.
Això ve bàsicament pel que expliques, Nacho, una miqueta perquè el responsable, el senyor Casadevall, doncs evidentment arriba un moment que para, que decideix plegar, i bé, vosaltres enteneu que això no pot aturar, no pot quedar aquí, i que això hauria d'anar més.
Sí, ens sabia molt greu, veiem la il·lusió amb la que nosaltres esperàvem aquestes figuretes i que em semblava que això era compartit per més gent, i llavors doncs vam intentar tirar-ho endavant, tot i que partíem uns coneixements molt, molt bàsics, és a dir, sí que ens agradava, sobretot a Alicia i a mi, pintar les figuretes, de fet era algo que fèiem addicionalment a les nostres carreres professionals perquè ens relaxava, però que no havíem pintat pròpiament temes de festa major jo mai, i per descomptat el tema de la fundició era un camp absolutament
desconegut. Ens comentes que éreu afeccionats a les figures de plom, més que afeccionats, col·leccionistes. Tot neix a partir d'aquest amor que li teníeu, no? A la figura de plom.
Sí. I un dels primers hàndicaps que vam tenir en aquell moment va ser el tema de que no vam poder seguir-les fent en plom, la qual ens va dificultar moltíssim el tema de la confecció, de la producció de les figures. Avui en dia, i des de que tenim Figura't, les figures ja no són de plom.
No són de plom?
No, són d'un material, d'una altra aleació, que és el zàmec.
Sí.
I una de les principals complexitats que té és que no es pot soldar. Per tant, això al nivell de l'enganxada de la figura comporta certes complexitats, i després l'altre hàndicap important és que el punt de fusió del zàmec és molt més alt, ens situem quasi al voltant dels 430 graus, i per tant això fa que es formin unes boles de foc importants que ens desgasten els motllos, hi ha més desgast de motllos, i per tant també que alguns dels motllos antics que estaven pensats per fer-los en plom, doncs avui en dia ens comporten que o bé són ja productes descatalogats o que els hem hagut de remodelar de nou perquè no en sortien.
No podeu utilitzar el plom per?
Bueno, per una qüestió de toxicitat i de normativa. Per tant, per adaptar-nos a la llicència d'activitats que tenim, doncs no les podíem seguir fent amb plom.
Per tant, a partir d'aquesta qüestió, suposo que és trobar un substitut al plom, i aneu a parar aquest nou material que ens explicaves, que probablement a l'hora de treballar, no sé si dic que és més complexa o...
Molt més complexa, sí. I llavors, per què ens optem per aquesta fórmula i no altres solucions que teníem al mercat, com per exemple la resina?
Ah.
Doncs d'entrada perquè volíem una mica respectar aquesta idea de la idea tradicional del joc, de les miniatures de plom, de les joguines de plom, una mica com l'antecedent dels nostres pares que havien jugat amb aquest tipus de miniatures.
Bé, el clàssic soldadet de plom.
Exacte, sí, sens dubte. Per altra banda, també teníem el fet de que els nostres nostres col·leccionistes els agradava que allò tingués un cert pes i per tant la resina no ens donava aquest pes, i tot i que la resina potser sí que avui en dia ens dona cert major grau de definició de les figures, doncs bueno, volíem una mica respectar aquesta idea, també la idea de elaboració artesanal, i evitar una mica la idea aquesta de figures vingudes amb un container des de Xina totes iguals i
sí, allò prefabricat, allò pim, tot.
Exacte, volíem una mica fet a mà i de forma artesanal.
Parlaves de la vostra afició per la figura de plom. És una afició molt estesa?
Bueno, el cert és que...
I més quan parlem d'imatgeria festiva.
El cert és que això ve d'antic. Recordo, per exemple, la col·lecció aquella dels Ortelli, d'aquell corpus de Barcelona que està al Museu d'Història de la Ciutat, si no recordo malament, perquè s'ha anat moguent la col·lecció, però crec que ara avui en dia es pot veure en allà. I era una col·lecció molt, molt estesa, és a dir, que els anys... finals del 18, començaments del 19, tenia una importància a Barcelona brutal. Em sembla que aquesta col·lecció del Corpus està composada per més de 150 o 160 figures.
Déu-n'hi-do.
Per tant, vol dir que cada any anaven traient figures i que això tenia el cert mercat en aquell temps. Això, òbviament, a partir del 1960 o així, quan comença tota la introducció del plàstic, amb els Playmobils, Legos i companyia, tot això s'abandona. I darrerament, doncs, a partir una mica també de tot el tema dels jocs de rol, de les figures de rol, els soldadets també de pintar de metall, s'ha anat una mica recuperant, i en aquesta línia, doncs, també a partir de la regeneració democràtica i el sorgiment de la festa i dels balls, la recuperació democràtica de les festes, doncs per què no també traslladar-ho amb les figures i la representació en metall, una mica a l'estil que s'havia fet. I en aquest sentit, sí, és una mica el mercat que venim a omplir nosaltres amb aquest tipus de figuretes.
És a dir, hi ha com una mena de buit en el temps, com molt bé ens explicaves, Nacho, fins que evidentment torna a sorgir l'interès per recuperar el plom com a material per crear aquestes figures. En tens moltes, per cert?
Doncs ara mateix a la col·lecció són unes 170, una cosa així.
Déu-n'hi-do.
Abarquem molts pobles de Catalunya. Si bé és cert que n'hagin tingut continuïtat des de que ho portava el senyor Casadevall i que després nosaltres que ho vam agafar-ho figurat, doncs els únics pobles que no han tingut aquest peron ha estat bàsicament Vilanova i Salou. La resta hi ha hagut alguns anys que han estat sense figura nova, que en mica estem intentant de recuperar.
Quan comença per part dels pobles, dels ajuntaments, bàsicament, aquest interès per la figura de plom?
Bueno, el cert és que nosaltres ens hem trobat també amb una dificultat afegida, no? Inicialment això funcionava que els ajuntaments, doncs, tenien ja un pressupost destinat a cobrir aquestes necessitats, sí, feien grans compres i ells assumien el risc i ventura de la venda de les figuretes, no? Com una fórmula més de finançació a vegades de les comissions i com un servei que prestaven al ciutadà. El cert és que avui en dia, amb la situació actual dels ajuntaments, aquest fet...
Cola, que no s'està caient, eh?
No es produeix. Per tant, avui en dia anem per altres fórmules, apostant nosaltres pels pobles, intentant nosaltres que es mantingui aquesta tradició, i són comptats els pobles que ens segueixen comprant ells les figures i assumint ells el risc.
És a dir, sou ara més vosaltres els que intenteu vendre el producte que no pas rebre l'encàrrec?
Sí, sens dubte.
Per fer una...
Sí, sens dubte. Són molt, nosaltres, en la majoria dels casos, els que assumim el risc i ventura.
És a dir, us toca fer de comercials, com aquell qui diu.
Sí, sens dubte. I a més, una de les altres coses que intentem potenciar és una mica el sistema aquest, no? De anar creant una mica el tema de que siguin productes oficials de la festa, i un altre plantejament que no era el que s'havia fet fins ara.
Hi han figures i figures, evidentment, unes que es venen més, altres que no es venen tant. Quan parlem de la imatgeria festiva és fàcil, uns gegants, unes bèsties... Aquestes són les que resulten més o les que surten més, Nacho?
Sí, sens dubte el que et mous pels gegants i bestiari és el que més...
Té més sortida, gent, per dir-ho així.
El que passa és que sempre et trobes sorpreses. Per exemple, tenim col·leccionistes que ens col·leccionen només músics o gent que ens col·lecciona només balls blancs, però això són casos més comptats. I molta gent el que fa és que només comença la col·lecció i quan acaben el bestiari i la imatgeria paren i no continuar amb els vells blancs.
I altres que tenen menys sortides. El Nacho ens posava un exemple, els trabucaires.
Bueno, dels trabucaires...
Hi ha una experiència no massa positiva en aquest sentit, com ens deia el Nacho ara fa uns moments fora d'antena, però bé, que explica una miqueta també el seguiment o no que tenen determinats balls.
Sí, una de les coses que passa és que normalment és el fill que arrastra el pare a comprar-li la figureta.
Ah, això mateix.
Llavors, un dels balls que ens hem trobat amb la sorpresa és això, els trabucaires, no? Que sembla que els nens els hi fagin més por per lo sorpresiu, una mica del calejar.
Els nens i no tant nens.
Llavors, doncs, com que no es produeix aquest fet de que arrastri el pare a comprar la figureta, doncs la veritat és que hem tingut unes ventes menys de l'esperat, tot i que encara no estem en festa major a Solsona, que és el cas, per exemple, de la figureta que vam treure, i encara hem d'esperar a veure si per festa major s'anima una mica la cosa.
Bé, els trabucaires, no en tenim res contra els trabucaires, en qualsevol cas és un exemple que el Nacho també ens ha volgut explicar, però que explica perfectament el que deia, no? Una miqueta el sentiment que genera, doncs, sobretot pels nens, i repeteixo, i pels no tan nens, vers...
També té molt a veure amb la població, perquè, per exemple, el Vall de Serrallonga a Vilanova ha tingut molt bona sortida,
sí?
I és una de les peces que segueixen havent-hi reposicions. Per tant, ja no és només també la figura, sinó també una mica la necessitat o el fet del col·leccionar. En aquelles poblacions on hem aconseguit que cada any es vagi traient una figureta, que la gent assumeixi com hi ha un costum el fet d'anar a buscar el programa i la figura nova que surti cada any com un dels actes previs més de la festa, la veritat és que és d'on aquells pobles on estem més arrelats i ha tingut més continuïtat i més gent que ens segueix.
Parlem en la majoria de casos de produccions importants, o depèn una miqueta de l'encàrrec que rebeu del poble o ajuntament en qüestió?
Sí, depèn molt de la població. Per exemple, a Vilanova estem sobre una tirada d'unes 200-250 figures, Sitges sobre unes 100, i depèn de cada població.
Parlem del procés. Com es fa una figura?
Bueno, el procés ha canviat radicalment a partir d'aquest any. Aquest any l'Alícia i el Josep em van comentar que ja no volien continuar, vam quedar un major al 100% del capital. A partir d'aquí vam fer una inversió molt, molt important en maquinària nova, i per tant això ens ha canviat bastant el procés, el que ens ha permès fer un augment de producció important, el que ens ha permès arribar a més poblacions que no les que estàvem assolint fins a la data des de que hem començat amb figurat, no? El procés bàsicament comença amb una escultura que ens ha de fer un escultor. Actualment tenim dos escultors treballant per nosaltres, el Joan Milerire de Barcelona i el Carles Teixidor de David Puig. Ells fan l'original. A partir d'aquest original faig un motlle de colada vertical. Ara el que estem intentant és saltar-nos aquest pas, que estem quasi en vies d'aconseguir-ho, i a partir d'aquest motlle de colada vertical traiem una primera peça que seria ja en metall. En aquest cas utilitzem el peltre, que és un material més semblant cap a la plata, per tant més car, i això és un dels passos que intentem ara evitar-nos per estalviar-nos aquest cost i el temps que això suposa. Llavors a partir d'aquí fem un altre motllo ja de colada horitzontal que ens permet anar a una màquina de centrifugació, i això junt amb un forn que el que fa és liquar el metall, és el que ens permet ja fer les produccions en sèrie. A partir d'aquí es desbarba, es gima amb màquines, perquè actualment aquest material ja no ens permet gimar manualment amb buril, sinó que ho hem de fer amb maquinària, i a partir d'aquí ja s'ensamblen, se li dona una capa d'imprimació, es pinten, i a partir d'aquí ja s'embalen
i cap al carrer.
Carrer a venda, sí.
Clar, en el teu cas, Nacho, tot això, tot aquest procés, l'has hagut d'aprendre.
Sí, jo sóc advocat i segueixo ja sent com a tal, és a dir que no...
El Nacho no es dedica exclusivament a fer figures,
No, això...
Ell té la seva professió, com deies, advocat, però evidentment
això és una segona
afició, diguem-ho així, una afició, doncs, un hobby, com es diu en aquests casos.
Això és un hobby que cada vegada s'està convertint en més hobby, més feixuc, però que per sort tinc el suport familiar darrere que em permet anar-ho tirant endavant. No deixa de ser un producte molt artesanal i també amb la forma de confecció. A casa, per sort, tenim experiència del que és la confecció en petit taller de sabates, i per tant no deixa de ser un procés més o menys semblant, tot i que la matèria és absolutament diferent. Però sí, no, això la veritat és que ha estat de base de prova-error, no?
Sí. T'ha costat molt?
No, la veritat és que havíem tingut alguna experiència, perquè jo era dels que emprenyava el Jaume a casa de vall cada any, anava al taller i li anava preguntant quina figureta nova anava traient, i anava llavors a les colles a anar-los buscant, aviam si venien la figura corresponent, perquè ja et dic, era un sistema molt, molt pensat pels ajuntaments o per les comissions i no pel col·leccionista. Mm-hmm. Aquestes són les coses que hem intentat canviar i ens hem intentat adreçar nosaltres directament als col·leccionistes. I bueno, va ser veure'l amb ell com més o menys funcionava i després anar provant, doncs la veritat és que ho hem anat traient. Tot sigui dit que també jo ja venia de pintar i muntar molta cosa de tipus militar. Jo amb el Xavi Montmany ja des de petit teníem l'afició d'anar fent coses de, sobretot de la Segona Guerra Mundial, i molt d'aquests coneixements de la miniatura i els diorames bèl·lics, doncs l'hem aplicat
ara. Ja els tenies adquirits, en aquest sentit.
L'hem aplicat ara a les figures festa majorenques. No? Uh-huh.
És una lluita contra el rellotge?
Cada vegada menys.
Esteu molt, allò, molt marcats pel uh-huh. temps, és a dir, això ha d'estar per tal dia. Clar, estem parlant de produccions de no una, dues, tres, quatre, uh-huh. deu figures, sinó d'un centenar, com, uh-huh. com ens deia el Nacho, pel cap baix. No? Uh-huh. És a dir, esteu allò contra el rellotge constantment.
Sí, la veritat és que inicialment el plantejament que jo tenia era molt de treballar això amb els plaços i molt just en quant a plaços.
Hi ha un timing molt...
La veritat és que jo estic acostumat a treballar sota aquesta pressió, perquè la feina d'advocat ja ho té, això, de treballar sobre terminis.
Sí, sí.
Però la veritat és que ara, sobretot gràcies a l'ajuda de ma mare, doncs estem planificant les produccions a molt més temps. La situació és que aquest any Vilanova ha estat entregat amb moltíssim temps, Sitges està pràcticament també ja tot enllestit. L'única figura que anem així una mica més justos de temps és, per exemple, els gegants de Gràcia, que ho tenim pel dia 16 a la presentació i que encara estem ultimant de pintar, però la Calella, per exemple, que és el setembre, ja les tenim fetes, uh-huh. Salou pràcticament també.
Això és tan fàcil, Nacho, com quan més aviat rebo l'encàrrec, uh-huh. jo em puc fer una millor previsió i planificació?
Sí, sobretot un dels hàndicaps que tenim és això, és la presa de decisió de quina figura es treu, anar a fer les fotografies, posar-te d'acord amb la colla, tota aquesta negociació prèvia és el que a vegades
alenteix el procés.
Alenteix molt el procés, uh-huh. i fa que llavors ja se tiri sobre les dates prèvies a Festa Major i has de córrer al final tu.
Uh-huh. En temps, Nacho, és a dir, un cop jo estic al taller i em poso ja de ple a fer la figura, perquè ens fem una miqueta la idea, una figura que pot trigar?
Doncs 6 mesos ben bons, entre que comença l'escultor, o sigui, des que anem a fer les fotografies de diferents perfils.
És a dir, tot el procés sencer estem parlant de mig any, tranquil·lament.
Ben bo, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Uh-huh. Ara, de fet, estem ja començant a planificar les noves figures de l'any que ve.
Clar.
Sí, sí.
Clar, perquè ja ens plantem, uh-huh. de fet, a l'any que ve. Déu-n'hi-do. Es pateix.
No es pateix, perquè la veritat és que la il·lusió de la gent i després la recompensa que té
veure
la il·lusió...
Es pateix, a veure, entén-me, ostres, no arribo, tinc aquella angoixa de dir, miro el calendari i l'haig de tenir per tal dia i, ostres, tal com va la producció...
La veritat és que no hem tingut situacions de patir excessivament.
Límits, no?
Sí que hi ha hagut algunes peces que ens han donat més mal de caps, perquè hi havia alguna cosa o alguna situació que complicada a l'hora de fondre o d'enganxar, que ens donava alguna dificultat i que l'hem hagut d'anar solucionant sobre la marxa, però la veritat és que també tenim un públic molt fidel i que fins i tot algunes vegades ens ha acceptat el tema que siguin venda per encàrrec. Per exemple, aquest any segurament una de les figures que hem fet, que ha estat la reedició del Drac en Blau,
sí.
Probablement la demanda de superar l'oferta, i perquè la veritat és que no ens imaginava la bona acceptació que està tenint el Drac en Blau, ni per preu, ni perquè la gent ja tenia el verd anteriorment, uh-huh. i hi havia aquesta dicotomia, sí, sí. entre el verd o blau.
Els que prefereixen el Drac verd, perquè bé, generacionalment han coincidit amb aquest Drac, o evidentment el Drac tal i com l'entenem ara, no? El Drac del 22.
Exacte, doncs aquest any doncs, probablement amb les expectatives del Drac ens imaginàvem que tindria menys sortida i està tenint molt bona rebuda i probablement farem curt, però uh-huh. bueno, l'avantatge és que ara, com que són més accessibles i es poden comprar durant el llarg de l'any, doncs la gent també uh-huh. s'ho pren d'una altra manera. Abans, quan era jo a la venda només el dia que estava a la paret de la comissió, i a partir d'aquell moment ho tenies molt complicat per adquirir les figures, doncs hi havia moltes més cues i una altra situació de molta més tensió. Ara és diferent.
Després hi anirem, a les figures de pròpies d'aquí de Sitges, però... Quins són els hàndicaps que us podeu trobar a l'hora d'elaborar una figura? problemes?
Bueno, la principal dificultat que tenim és el tema del desgast del motllo.
Val.
I per tant, una de les coses que hem de mirar molt és que no tinguin peces excessivament sortints, que això fa que a mesura que se'ns va desgastant el motllo, doncs exigeix molta més tasca de llimar. Per exemple, ara estic pensant en una de les figures que tenim previstes fer de cara a l'any que ve, i és un gegant que té una barretina molt sortida, i per tant aquesta barretina ja estem pensant que l'haurem de tallar, perquè si la féssim tota massissa, al moment que anéssim desmotllant se'ns aniria trencant, i
es
per
trencaria.
Tant cada vegada seria més complicat de fer, no?
Clar, entenc que hi ha figures i figures, algunes més senzilles, altres que són més complicades, doncs per la pròpia per al propi gegant o pròpia bèstia que és d'una manera o d'una altra.
Sí,
no?
En aquest sentit les bèsties donen moltes més complicacions,
sí?
tant a l'hora d'enganxar com a l'hora d'esculpir com a l'hora de fer el mollo. Són més recargolades, tenen moltes més formes, moltes més ales, i tot això costa molt. Una de les peces, per exemple, que tenim ara mateix més complicada és el drac badalot de l'Arbós, amb aquells 5 caps, amb totes aquelles ales.
Uf, clar.
Aquelles unes peces complicades que tenim. I que a més està pensada, a més per fer un el motllo amb plom, no? I per tant allò es podia soldar, aquells caps tenen uns encaixos molt, molt petitets, i això fa que sigui una figura molt delicada, i per tant una de les coses que ens estem plantejant és mirar de modificar-lo per tal d'adaptar-lo al sistema de producció actual.
Quants encaixos s'acostuma a tenir una figura? D'un encaix, és a dir, banda i banda
són,
i encaixem?
Són buides, per tant,
sí.
el que serien les figures individuals bàsicament seria el cos sencer. I els braços probablement a part. Els gegants tindrien braços a part i davant i darrere, i les bèsties doncs poden tenir, o normalment tenen també part de banda i banda del cos, amb el cap normalment amb tota una banda, i llavors les ales a part o la cua a part, segons el cas.
Tenim la figura i aquesta figura s'ha de pintar. Clar, parlem de figures que són d'un tamany més aviat petit. Això s'ha de fer amb un pinzellet, suposo, Nacho, molt
sí,
finet.
Molta paciència.
Molta paciència. S'ha de tenir un bon pols, entenc.
També depèn molt de la posició de la mà, és a dir, segons com et recolzes la mà a la taula, guanyes molt en pols, és a dir, si ho intentes fer amb la mà alçada et costa molt més que si tens la mà recolzada sobre una taula o un pont de referència.
Clar, no sé si dic el que dèiem abans, no? Treballeu amb un timing molt, molt, molt marcat, però clar, per una altra banda, un ha de ser molt curós a l'hora de pintar i d'intentar que la figura quedi talment, doncs... perfecte, no sé si
sí,
diu així.
Una mica la idea és que aquelles figures que pintes és com si te la pintessis per tu, no?
Val.
Llavors,
és a dir,
la pintes amb l'estimació...
Has de tenir molt clar, dic, aquesta figura és com si jo la volgués tenir...
A la meva vitrina.
A la meva vitrina. Per tant, li dedico tot l'amor i tot el...
Sí, perquè forma una mica part del procés, és a dir, la gent justament busca aquest tipus de producte perquè intentem buscar molt el detall, molt la fidelitat amb l'original, i per tant, justament és el que estem intentant, no? Reproduir a escala molt petita, o 32, una cosa que té dels detalls que té, i aquesta és la gràcia.
Ara imagino aquells vestits de gegants que es tenen mils i mils de detalls.
El treball i la cultura, per exemple, de l'agrupació de colles geganters de
Catalunya,
tenen uns faldons davant i darrere amb tota la Sagrada Família, tot el tema de la indústria catalana, que aquelles figures són molt complicades de pintar.
Sí, sí.
Per sort només en fem molt poques a l'any, que són les del regal pròpiament de la ciutat gegantera. Aquesta sí que és un producte bàsicament de regal institucional, és una altra de les sèries que tenim, al marge de la figura aquesta que és més coneguda, amb la peana aquesta rodona, blanca i
sí.
la vorera gris, doncs traiem aquestes... peanyes i les plantifiquem amb una peanya de silestone o de fusta, segons els casos,
sí.
i presentada en una caixa, ens segueixen també de regal institucional d'institucions, d'entitats, de corporacions municipals.
Estem parlant, clar, de figures que són d'un material que es trenquen.
Sí, sí,
qui no, més, no, qui menys, a cara seva petit, una trencadissa, bàsicament perquè els més petits de la casa doncs les utilitzen per jugar, i hem vist allò, gegants, figures, bèsties, despedaçades. Un cop la figura es trenca, ja poca cosa hi ha a fer?
No, la reparem.
Sí?
De fet, un dels serveis alternatius que oferim és la reparació de les miniatures.
És bo saber-ho.
Llavors, bueno...
És a dir, no cal que ho llancem,
sinó
que poden venir a l'empresa i vosaltres feu allò, la tasca de reparar.
Se'ls hi passa un pressupost del que costa reparar i es valoren si els hi surt més a compte reparar-ho
o comprar-ne una de nova, clar, evidentment.
Però sí, hi ha moltes peces que es poden recuperar i que es tornen a enganxar, se li posa els accessoris que li manquin i per tant tornen a estar perfectament com el primer dia.
Clar, avui en dia és més fàcil a l'hora de jugar als nens perquè tenen figures doncs, de goma o d'altres materials que són doncs, menys delicats, per dir-ho d'alguna manera. Amb això hi han guanyat, no?
Sí,
la figura de plom ha de ser de més per tenir-la allò al prestatget i allà doncs si pot ser que no es mogui.
Sí, en aquest sentit, el jovent d'avui en dia ho tenen molt més fàcil que nosaltres.
Jo
me'n recordo de petit que inicialment començava jugant amb els propis estris de Festa Major, l'estenador es convertia en un drac improvisat,
sí, sí.
Després va ser ja tot un èxit el retallable aquell del cartell, em sembla de l'any 94, si no recordo malament, de l'Albors, que jo retallat podies més o menys jugar-hi, després les figures del Monzó, de paper maixé, també eren delicades, sí, sí, però servien...
Les del Monzó que van ser, diguem-ne, les primeres,
exacte,
no?
Sí.
Qui tenia una figura d'aquelles, escolta'm, tenia un tresor, bàsicament.
Sí, que també eren delicades, és a dir, que les utilitzàvem a vegades per jugar-hi, però era també una figura delicada.
Evidentment.
Després una mica van venir ja aquestes figures quan les feia el Jaume a Casadevall i avui en dia, per sort, hi ha productes alternatius per jugar-hi, com per exemple aquestes mateixes que nosaltres també comercialitzem, aquestes de cautxú de Fastiari, que són els nois de Reus, que nosaltres també tenim la comercialització, que també serveixen una mica per omplir aquest forat i que és una figura més apta per doncs això, estar a donar-li la papilla al nen i la figura al costat, quan ja no tens més solució per donar-li a la criatura de menjar.
Quanta ajuda, quanta ajuda que suposen aquestes figures.
Doncs aquestes són pensades això, per estar en contacte amb l'aigua, per netejar-les fàcilment, es poden mossegar, és un tipus de producte molt més pensat per això.
Llavors... Clar, això dels materials suposo que cada any va evolucionant, no? com gairebé tota la vida, no? Cercant nous materials que siguin més fàcils a l'hora de treballar-los, a l'hora de que tinguin més durada.
De fet, encara tenim alguna pensada de cara, no sé si l'any que ve ja arribarem a temps, però estem pensant en algun tipus de producte alternatiu que sigui més jugable.
Sí?
És a dir, que la figura aquesta segueixi seguint com una figura de col·leccionista, de vitrina o
fins i tot de diorames. Anirem més al que dius, no? que la figura de plom, entre cometes, tingui el seu espai bàsic per als col·leccionistes.
Sí, llavors buscar una producte que estigui a cavall entre aquestes de goma, que entenc jo que són més per un públic molt més infantil, i aquest públic ja a partir dels 5-6 anys cap endavant, doncs que tinguin algú que els hi permeti més jugabilitat, però alhora no només col·leccionar les del seu poble, sinó també les d'altres pobles, no?
Clar. Això és interessant, no tenir només les pròpies de cada poble, sinó que hi hagi també un interès per figures doncs, d'altres...
Sí, de veritat, jo, per exemple, perquè de fet, el cap de mercat de l'empresa és el meu fill Xavi, que és el que em diu, papa, m'agradaria que fessis aquest gegant de no sé on.
És el que et marca una miqueta.
Exacte, és el que marca les figures que agraden realment. I el veus que es posa davant de la vitrina i diu, avui faré una trobada de gegants moros, avui faré una trobada
de bèsties.
De bèsties. I va traient ell de la seva vitrina, i la veritat és que des de petit que juga amb molt de cura i són poques les vegades que tinc que restaurar alguna cosa. Però sí, sí, la veritat és que quan els veus amb ell així engrescat, doncs tenim a continuar i anar traient noves figures i no deixar el negoci aquest.
Fantàstic. 3:15 del matí amb Nacho Benazet de l'empresa Figura't Miniatures Festives, doncs estem parlant doncs, d'això, del que suposa una figura, d'aquest amor per col·leccionar-les i evidentment anem a petar a Sitges. Sitges doncs, no li ha donat l'esquena en aquest sentit a la figura. I aquest any no sé si que tenim un símbol, com és el Patufet.
Sí, la veritat és que quan vam començar a mirar els motllos que teníem, ens vam adonar que precisament amb els cabassuts, teníem uns cabassuts que per mi no eren dels més representatius de Sitges, i per altra banda els teníem amb els vestits aquells antics que portaven el saio aquell i sense la personalitat que avui tenen, no? Llavors, per altra banda, teníem la demanda de la gent que ens demanava aviam si ens atrevíem a fer la versió en blau del drac. I drac del 22, Patufet, ens va venir una mica tot lligat.
Tot lligat.
I d'aquí que aquest any haguem fet com a figura nova el Patufet i coincidint una mica amb aquesta reedició del drac en la seva versió en blau.
Ens deia abans el Nacho, probablement abans costava més de trobar la figura. Tot es reduïa bàsicament als dies de la festa, a la parada que tenia la comissió de torn i poca cosa més. Avui en dia és més... quan jo vull una figura la puc aconseguir no sé si dir tot l'any, però
sí, sí, tot l'any.
Tot l'any.
És a dir, un dels esforços que estem fent és anar tenint punts de venda fixes. Mm-hmm. Estem també potenciant el tema de la venda online, bé a través de la nostra pàgina web, bé ara també a través d'un acord que estem a punt de signar amb Productes de la Terra, que a vegades són més les botigues que estem obrint arreu del país, i bueno, mica en mica mirant d'augmentar aquesta producció per anar donant subministrament a tots aquests punts de venda.
Uh-huh. El millor per saber si una figura té èxit o no, evidentment, és la seva pròpia venda, i, uh-huh, i el fet de que li puguin dir, per exemple, amb el Nacho, escolta'm, hem fet curt. No?
Sí, sens dubte, sens dubte.
No sé si dic que això és el millor i el pitjor, perquè...
No, aviam, és un mal de cap tenir-ne que fer més, però...
Per això t'ho deia.
Però, per exemple, omple de satisfacció veure com aquest any, per exemple, a Vilanova, que estem a punt d'assolir 25 anys seguits de traient figura.
Figures.
I que pràcticament estem ja pràcticament esgotant ja el seguici, ja ens haurem de començar a plantejar si seguim per l'imaginari o què fem, perquè queden, uh-huh, pocs balls ja per treure, poques coses per treure.
Clar, hi haurà un moment que això...
Per sort tenim el fet de que van canviant els vestits. L'altre dia em mirava els gegants de la Geltrú i el motllo poc servirà.
Veus, ja teniu una altra...
Ja tenim alguna altra cosa a fer. Els Diables, per exemple, també ens els han canviat un munt de vegades. Per, uh-huh, exemple, encara tenim la versió dels vestits del Cardona Turandell, o sigui, sí, que ja ha plogut bastant.
Ha plogut, sí, sí.
Però sí, el fet de veure que, per exemple, aquest any hem tret la Mulassa Presumida i s'han venut des de fa molts dies, ja estan exaurides, i ja la gent està anant a l'Ajuntament de Vilanova, a l'OMIC, que tenim el punt de venda, a demanar càrrecs, doncs un motiu de satisfacció, mm, de veure que encara el tema de la figura i portar-te el seguici a casa segueix tenint tirada.
Tothom té els seus símbols, eh?
Mm.
O sigui que cada poble té el seu...
Sí,
el seu ball preferit.
Però també té a veure molt amb la figura.
Sí?
Jo estic convençut, per exemple, que si aquesta Mulassa Presumida l'haguessin fet parada, una mica semblant a la figura que hi havia de la Mulassa Boja,
sí,
no hagués tingut l'èxit que ha tingut.
En aquest cas no heu fet la clàssica figura, sinó que l'heu fet quan la Mulassa s'alça des del davant.
Que li
dona aquest toc
que sigui viva, també, sí, exacte, sí, d'acció. És una mica el que intentem buscar, no? Que aquestes figures transmetin un sentiment, transmetin que estan vives, i aquesta és una mica la idea.
Uh-huh.
I en aquest sentit, per exemple, sorprèn que el Sitges, una de les figures menys venudes, tot i que ens agrada molt el foc, és el Llucifer i l'Àngel. Jo trobo que aquest Llucifer no li vam saber
donar aquest punt, no?
Bueno, no nosaltres, perquè és una figura que ja hem heredat,
sí,
però aquest Llucifer és una de les coses que ens plantejarem en un futur, mirar de fer una reedició, perquè no, el fet de que no hi hagin carretilles en aquell satrot, el barret és curt, la samarreta també té una posició estranya, no portem el civader, la bossa,
sí,
jo crec que aquesta figura és millorable.
És a dir... No descartem en un futur
segur
tornar a veure un Llucifer allò...
Com il fo,
eh? com manen els cànons, eh?
Sí, perquè jo imagino que pretenia reproduir una mica el Ramon Martín,
sí,
almenys pel tema del pantaló i tal. Jo crec que no s'hi assembla excessivament al Ramon, o almenys al Ramon que jo tinc present,
sí,
en ment,
sí,
i tampoc com a llavors Llucifer tradicional, tampoc no respecta una mica massa els cànons, no?
S'acostuma a fer això, és a dir, reproduir persones o vives o ja traspassades?
Bueno,
que així han estat allò capdals per entendre les festes dels pobles?
Hi ha el fet que quan tu fas el modelat parteixes d'una foto, llavors,
sí,
a l'escultor a vegades és molt més senzill reproduir aquella fotografia o aquella cara que tens a la fotografia que no imaginar-se una moto propi, no?
Uh-huh.
Llavors sí que és cert que sense voler-ho moltes vegades reprodueixen aquella fotografia,
uh-huh,
i tot i que no tenen el detall pròpiament d'un gegant, que sí que respecta molt més original, les figures individuals no es busca una mica aquest retrat, però es podria fer perfectament.
Uh-huh.
De fet, una de les coses que ens havíem plantejat és treure una edició limitada d'això de protagonistes de la festa, on un consell de savis ens des dient o votessin,
sí,
una miqueta quin protagonista de l'any, no? Una mica com el Caprós de l'any, però amb la figureta de l'any.
Amb la figureta de l'any.
I, bueno, aquest és un dels projectes que tenim en ment.
Uh-huh. En el cas de Sitges, Nacho, uh-huh, per la vostra pròpia experiència, que és el que fins ara té més sortida? Parlem doncs, de gegants, parlem del...
Inicialment del... van tenir molta, molta sortida al Vall de Cintes, però té una explicació, i és que va ser de les figures que el senyor Casavall va entregar fora de termini, per tant van arribar a Santa Tecla.
Sí, hi ha hagut allò moments, no diria de pànic, però de dir, ostres, les figures no les tindrem per quan toquen.
Santa Tecla sense vareta a la comissió, anant-les a buscar a l'oficina de turisme, jo mateix, com a col·leccionista, va ser de les que no, ni me n'havia enterat de que havien sortit, Per tant, la gent quan va veure que estaven fetes les cintes, doncs amb totes les ventes que ens haguessin produït pròpiament en període de festa majorenc, doncs les vam tenir quan vam iniciar l'empresa. Per tant, les cintes van sortir molt bé al començament, després del que hi ha, òbviament, més reposicions fora del marge de les ventes de cada figura de l'any, que és que té el seu públic ja més o menys fidel, doncs evidentment són dracs, gegants, àligues, en el cas de Sitges.
No? Clar, això entenc que té un moment àlgid, no? Les festes més, o els mesos més propis de les celebracions de festes majors, que és allò, suposo, que quan les vendes pugen, s'accentuen, i després no sé si dir que hi ha una miqueta el mercat es redueix una miqueta el col·leccionista ja, la persona que evidentment doncs, vol tenir
sí,
la figura determinada, aquella que li manca.
És un negoci molt de produir, guardar-ho
d'època
per vendre-ho després molt estacional. Sí, és cert, no obstant, que el fet de que hi hagi punts de venda més o menys constants, on hi hagi més o menys estoc de forma habitual, està provocant també que aquell que té un aniversari o tira de recurs d'anar a buscar les figuretes i per tant les troba i també hi ha aquestes ventes durant tot l'any. Tot i que després de Reis i fins a passat Carnaval és l'època on les ventes baixen d'una manera més acusada.
Clar, aquí tenim el Nadal o el Reis, que evidentment és un petit encaix que fem per obsequiar a qui sigui, doncs és un bon recurs, com es deies. Aquest any tenim el Patufet, tenim el Drac, tot i que ja vau dir el dia de la presentació, Nacho, que seria una edició, en el cas del Drac, limitada i que aniria molt, molt per encàrrec.
Sí, perquè...
Des d'aquell dia fins a dia d'avui, que és 4 d'agost, què ha passat?
Doncs que ja no ens en queden. Ja no ens en queden, i sí. La idea del Drac era que fos una figura per aquells que començaven la col·lecció, per aquells que tenien un especialment apreci a la versió en blau del Drac. No esperàvem que fos com la figura nova de cada any i que per tant el mateix públic que compra la figura també ens comprés el Drac. I bueno, ha passat que molta gent que ja tenia el Drac doncs, l'ha volgut. Llavors l'edició que havíem fet era una edició pensada això per tenir un subministre de Drac per qui comencés, bàsicament, i hem fet curt, clarament.
Heu fet curt. En el cas del Patufet?
No, en el cas del Patufet vam fer una edició més o menys com la que venim fent cada any,
sí.
I per tant n'hi ha i es poden encara adquirir de dracs pràcticament entre els encàrrecs i de més, no sé si ens en queden 5 o 6 per vendre pràcticament.
Aquests dies són els de més allò efervescència per vosaltres, Nacho?
Sí, sens dubte.
El mes d'agost és allò...
Sí, perquè hi ha aquest costum i per sortosament, a Sitges, dels dies previs a les Sitges, anar a buscar el programa, la figureta i decorar la casa amb el pessebre d'estiu, que li dic, no? Aquest altar que fem a totes les cases sitgetanes,
sí, no?
On hi posem el clavell, el lliri, el programa o el pòster de cada any i les figuretes que surten aquell dia a decorar la casa, no? I això mateix que es veuen els establiments, doncs també cada una de les cases va passant i sortosament doncs això que ha creat aquest costum que la veritat és que ajuda molt a la venda.
No hem parlat del preu. Evidentment no són figures barates, econòmiques, diguem-ho així. En el cas del Patufet em sembla que vull dir que
30 euros.
30 euros, el Drac és un palet més car,
sí,
80.
Sí. La veritat és que si miréssim el preu pel preu hora que costa fer cada figura,
clar, evidentment
no hi hauria preu per posar-hi i per tant ens semblaria molt barat. El que passa és que bueno, intentem ajustar els preus a la mesura possible, però estem parlant de que són figures que tenen un desgast de motllo molt important com a conseqüència d'això, que hi ha un escultor darrere que també
estem parlant d'una qüestió molt artesanal, per tant això s'ha de pagar.
Sí, és una mica la situació que ens trobem, no? I bueno, la veritat és que la figura la tens durant tot l'any, només ja pel tema de l'IVA tenim un 21% que sobre la figura, per tant, doncs, clar, ha canviat molt la situació de l'inici, no? Però bueno,
te'n
vas a sopar avui en dia i...
Sí, què és econòmic, què és car, no? Això depèn molt de cadascú, no? Hi haurà qui no li sàpiga greu gastar-se 80 euros en el Drac Blau i hi haurà qui dirà, doncs, o no puc o no em ve de gust.
Sí, no, clar, evidentment, cadascú és lliure de comprar-les o no comprar-les.
Molt bé. Són les 10:56 minuts del matí. Bé, aprofitem aquests últims minuts perquè el Nacho, com saben, ha format part també d'aquesta comissió ja extingida, dissolta, del Centre d'Interpretació de la Festa. Com a experiència personal, Nacho, i aprofito i et faig aquest, entre cometes, atracament.
Endavant.
Què tal?
Bé, molt bé, molt, molt gratificant el veure que per fi començàvem a endegar una qüestió que era, vaja, que tots els sitjatans sí, la veníem reivindicant des de feia temps, no? que li hem pogut donar forma des de sensibilitats molt, molt diverses, però que hem arribat a un consens unànim, i veure a més que per part de les institucions també hi havia voluntat de tirar endavant, i per tant veure que això va cristal·litzant i van fent passos perquè algun dia ho arribem a materialitzar, doncs satisfacció i bueno, amb ganes, aviam si finalment arriba el dia de que s'arriba a estrenar i ho podem veure, no?
I
fer realitat.
I tallem la cinta, com aquí diu. Era més qüestió de donar el pas, no? Em fa l'efecte, Nacho?
Sí, sobretot de concretació.
Sí, d'idees n'hi ha hagut unes quantes, de propostes suposo que també. Hi ha una primera intenció, crec que l'any 2004 o no recordo exactament, quan els gegants i les bèsties es traslladen a l'escorxador.
Jo recordo també, estant ma mare de regidora, que hi havia hagut també una iniciativa justament també a l'escorxador, i que jo havia vist planos per casa del futur disseny de com tenia que ser jo. Propostes anteriors n'hi havien hagut, el que passa és que bueno, finalment no...
Molt inconcret,
per canvis de legislatura, el que fos, no van acabar de cristal·litzar. Ara sembla ser que hi ha una voluntat pràcticament unànim per la corporació i pel ple de la corporació, i per tant jo crec que tots els grups polítics més o menys ho porten des de fa temps en el programa, el fet de buscar diferents noms per a una situació d'aquestes, i jo crec que estem en el camí per aconseguir-ho.
Bé, saben tots vostès, i arran de la conversa que varen mantenir amb en Joan Duran la setmana passada, és allò ara que falta allò, buscar el nom, buscar els diners, i evidentment parlem, segons ens va dir el Joan, més el desig que ell tenia era de 2-3 anys que allò fos una autèntica realitat.
Sí, és a dir, hem esperat tant de temps.
El timing ara... ja no depèn de nosaltres, sinó una miqueta de la voluntat de tots.
Sí, ara...
I de trobar els diners i de evidentment, ara... marcar doncs, els processos que calen.
La idea és una mica començar tot el tema del concurs d'idees perquè hi hagi diferents projectes arquitectònics, de donar-li forma a tot el complex ja, que és l'escorxador, permetent els diferents usos també del casal d'avis, i junt amb el tema del centre d'interpretació, i bueno, la idea és ara que amb aquest concurs d'idees vagin ja fent un altre dels passos que hem d'anar seguint.
Nacho Benaset, moltíssimes gràcies.
Un plaer, Pitu.
Bona festa també per la gent del Figura't, i que vagi molt bé. El Patufet i el Drac, ja ho saben, el Drac allò per estricte encàrrec, que si no després la cosa no va com ha d'anar. Nacho, gràcies. Tornem de seguida. Fins ara.